amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'info número 341, quan passen 6 minuts a la 1 del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Remei Herrera. I avui començarem parlant dels actes del Dia Internacional de les Dones, que s'han iniciat aquesta setmana i s'allargaran durant tot el mes de març. En parlarem amb la regidora de Polítiques de Gènere i Feminismes, Mònica Laborda, i amb Victòria Calvet, de les Bruixes de Ripollet, entitat que ha programat el concert Ovidi 3, que aquesta nit s'oferirà al Teatre Auditori del Mercat Vell. També parlarem amb la Yolanda Vargas, impulsora de l'associació Animales Ripollet, que es presenta aquest diumenge a 13:45 al Centre Cultural. I aquest diumenge els comerços de Ripollet tornen a sortir a la Rambla amb una nova edició del Ripostoc, on, a més de participar una trentena de botiguers, els visitants podran gaudir de música, tallers i atraccions infantils. En parlarem amb els membres de la Unió de Botiguers de Ripollet que organitzen l'acte. Els darrers minuts de l'info els dedicarem a parlar de l'espectacle familiar d'aquest diumenge al Teatre Auditori, el Molinet Màgic, amb en Gruna Teatre. Un espectacle per tota la família que parla de la sort i de la mala sort que a vegades tens quan en vols abusar. A l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les 2 del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Tot ben senzill i ben alegre. En creureu mort, jo no hauré mort. Fare vacances, fare...
I sentim la música d'Ovidi Montllor perquè potser es pregunten perquè aquest tema si anem a parlar del Dia Internacional de les Dones. I és que aquesta nit el Teatre Auditori acollirà el concert Ovidi 3 en homenatge a l'Alcollà, organitzat per les Bruixes de Ripollet en el marc del Dia Internacional de les Dones. Aquesta és només una de la quinzena d'activitats que conformen el programa d'activitats i que s'allargarà durant tot el mes de març. Per parlar-ne donem la benvinguda a la regidora de Polítiques de Gènere i Feminismes, Mònica Laborda. Aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Reme? Bona tarda a totes i a tots.
Doncs sí, perquè tenim aquí també, saludem ja la Victòria Calvet de Bruixes de Ripollet, que tenim als nostres estudis. Bona tarda, Victòria.
Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda, Mònica.
Hola, bona tarda.
Farem aquí una entrevista a tres bandes per parlar doncs, de la quinzena, com dèiem, d'activitats d'aquest Dia Internacional de les Dones. Unes activitats que van començar dimarts amb un taller d'apoderament que recordem que es fa en 4 sessions. Senyora Mònica Laborda, com està anant aquesta activitat concretament?
Perfectament. Són una sessió, un taller d'apoderament que són eines per donar per creixement personal. La primera sessió va ser un taller que es va fer sobre la perspectiva de gènere, que és una introducció bàsica que el tema del coneixement del sexe biològic, saber reconèixer el sexe biològic és el femení, el masculí, l'intersexual, i s'ha identificat també les desigualtats per raó de gènere. El gènere, doncs, a la nostra societat, ve marcat per un context més cultural, és un context cultural i social i d'edat. Uh-huh. I després el segon taller era un taller d'autoestima, que és molt enfortir doncs, l'autoestima i que reconeixin els àmbits, les dones que participen en primera persona. I aquest taller ja també ha tingut molt èxit, i queda també el taller del reconeixement de les emocions. És per tal de detectar les emocions bàsiques recurrents de les usuàries i els sentiments que se'n deriven des del plan, sobretot vivencial, també des de la visibilització i la verbalització de les mateixes. Uh-huh. I la quarta sessió és per marcar el límit de l'espai personal, que també és l'objectiu principal, és definir l'espai personal i respectar el de les altres persones, també.
Val a dir que ja aquest dimecres va haver una xerrada sobre l'acceptació de les dones. Incidiu molt en el programa amb el tema emocional, no?
Sí, perquè, i sobretot emocional i d'empoderament de la dona. Nosaltres volem que s'ha de sentir forta emocionalment, no?, per sentir-se realment empoderada. Llavors intentem donar aquestes eines d'autoestima, de reforç personal, perquè que les dones se sentin fortes per enfrontar-se a les situacions, no?, del dia a dia.
Mm-hmm. Penseu realment, tant la Victòria com la regidora, que necessitem dones més fortes?
Necessitem dones que sàpiguen que són fortes també, no?, de vegades, perquè són més fortes del que ens fan veure que som i hem de treure de vegades de dins tot el que portem, no?, perquè les dones estem més preparades, tenen menys tassa de fracàs escolar, tenen més títols universitaris, però en canvi tenen després pitjors condicions laborals. Això és la realitat social, però també nosaltres de vegades no sabem enfrontar-nos als restes de... o no ens deixen, no?, superar el restes de aquesta barrera de cristal que encara tenim i ens posen un fracàs a cada pas. Llavors hem de saber conèixer que la realitat, les limitacions normalment són imposades i que podem fer molt més del que se'n deixen fer.
Mm-hmm. Victòria, la veritat és que vosaltres, com a bruixes, doneu una sensació de dones molt independents, de dones fortes, que feu el que voleu. És així?
Home, fem el que ens deixen i fem el que volem. No, realment, a veure, nosaltres això ho hem tingut sempre bastant clar. Ara, a vegades és la imatge la que donem i a vegades la realitat és una altra. Però bé, a veure, nosaltres en principi les nostres trobades eren per gaudir del foc, per sortir, per estar entre nosaltres, per passar-nos-ho bé. O sigui, clar, possiblement la imatge que donem és més aquesta, sí, sí.
A nivell intern us ajudeu com a dones entre vosaltres?
Bueno, suposo que a nivell intern, a més, hi ha una amistat molt forta entre nosaltres. Pensa que portem molts anys juntes i ens hem fet grans juntes. O sigui, unes perquè eren molt joves i les altres perquè ja érem una mica més joves que les altres. Llavors, són molts anys, sobretot d'amistat amb moltes. Hem passat moltes coses juntes, la majoria. I sí, clar, bueno, quan hi ha un lligam d'amistat i quan hi ha un lligam, clar, ens ajudem. I quan hi ha un problema amb una o amb una altra, no és que sigui una cosa del grup, però entre la gent del grup sí, clar, hi ha un cop de mà.
Mm-hmm. La veritat és que veient el programa, comentàvem abans, no?, destaca el gran nombre de punts de vista que es treballen a les diferents activitats, perquè trobem de tot, trobem humor, trobem xerrades, sí, tallers... Uh-huh. Quins són els objectius del programa, d'aquest primer programa que heu preparat del Dia Internacional de les Dones des del nou govern?
Bueno, una prioritat és una mica fer xarxa entre dones, no? Potenciar la sororitat, que és la germandat entre les dones. Llavors, el poder gaudir d'aquests dies, o sigui, no han de ser unes jornades massa espesses o que la gent se senti una mica angoixada perquè el contingut sigui massa dens, no? Perquè, clar, podíem donar també formació a un nivell que de vegades és més acadèmic, no?, que es van plantejar en un principi, però van pensar, fem unes jornades també que siguin lúdiques i que fem de tot, fem un bon humor, també fem, com no, formació, però que puguin participar totes i se sentin identificades amb aquestes jornades, i en les properes espero que participin moltes més, bueno, que ens donin moltes més idees les que vinguin avui a les jornades, per de cara a plantejar les següents, com volen que siguin, i fer una cosa que sigui molt més participativa.
Mm-hmm. Precisament una de les novetats és que Bruixes és la primera vegada que participa, diguem, de manera en aquest programa oficial, entre cometes, tot i que vosaltres sempre fèieu alguna activitat, no?, en el marc d'aquest Dia Internacional de les Dones.
Sí, o sigui, nosaltres cada any fins i tot havíem fet moltes més activitats que aquest any. O sigui, és aquestes, com diria l'Ovidi, va com va. I nosaltres, sí, els altres anys anàvem fent activitats, funcionàvem més al marge, però ens havia semblat que l'espectacle d'aquest any era prou potent perquè pogués arribar molt més a tothom i, a més, que no ho fem sols. O sigui, penseu que al vestíbul hi haurà l'exposició sobre les dones lliures de Ripollet. Llavors, bé, pensàvem que això se li havia de donar una dimensió molt més àmplia i és per això que vam voler estar dins del programa. O sigui, aquest any no ho fem soles, ho fem conjuntament amb la gent de Mai Més i vam pensar que, clar, havíem de decidir més conjuntament. O sigui, que per això aquest any hem estat dintre del programa.
I què ens pots explicar d'Ovidi 3?
Bé, a veure, molts de nosaltres ja l'hem vist, però ens feia molta il·lusió portar-lo a Ripollet. portar-lo a Ripollet i, a més, sortint aquestes dates ens semblava fenomenal perquè, a veure, Ovidi no deixa de ser una gran persona reivindicativa amb totes les seves cançons, amb tots els seus poemes, i penso que era un bon moment de portar-ho. És un, bueno, jo que he de dir que vingui la gent perquè és un espectacle molt maco en el que no deixa indiferent a ningú.
Es podien comprar les entrades de forma anticipada? No sé si en queden per vendre avui a taquilla.
Sí, sí, encara en queden per vendre taquilla, s'han venut anticipades i encara en queden per taquilla.
Destaca, per això, la participació del David Fernández.
Hombre, què t'he de dir jo?
Sí, no?
O sigui, és mi ídolo, però bueno, sí, sí.
Sí, lo mismo para un rato que para un descosido, decíamos, porque al final David Fernández, que es conegut pel Parlament, però que també és, i serà, que sigui a nosaltres a Ripollet, a un grup en cançons ja de amb lluita obrera i lluita feminista, si més no sobta, no? Però que
sí, sí, és el primer que sobta quan veus la foto, no? Una mica.
A nosaltres ens va sobtar al revés, a nosaltres ens va sobtar veure'l al Parlament. O sigui, clar, els que el coneixíem d'abans, el David Fernández, doncs el que ens va sobtar és veure'l al Parlament, com ens sobta de veure amb uns altres. Ara tornar-lo a retrobar als escenaris i tornant amb la musiqueta i amb els seus poemes i amb els seus articles, doncs, bueno, tornem a tenir a prop, més a prop el David, que, bueno, tampoc el vam tenir gaire lluny. Però sí, ens fa una certa il·lusió, com el Borja Penalba, que també és, realment hi ha molta amistat amb gent d'aquí, són gent doncs, que els hem anat seguint sempre... I bé, són de tota la colla com el Feliu Ventura, que sempre han estat molt propers a Ripollet.
Molt bé. Senyora regidora, dimarts dia 8 tindrà lloc l'acte més institucional, podem dir, amb la lectura del manifest. Sí. Què és el que reivindica aquest text?
Bueno, principalment, comentava abans el text, que serà un acte diferent, perquè normalment es fa l'acte de la regidoria a la porta de l'Ajuntament i ho farem a la porta del Centre Cultural. Volem obrir-nos així una mica més a la participació. O sigui, l'Osona també llegirà un manifest, jo també, però es farà una teatralització de la careta. I després el meu manifest, bueno, el manifest que hem preparat des de l'àrea de gènere de Podem Catalunya, el del segle de feminisme i sexualitat, té de tres parts diferenciades. Una part que denuncia una mica la situació insostenible de violència masclista. Ja sabem que, bueno, en el 2015 s'han produït 109 feminicidis a Espanya. És la xacra que tenim a la nostra societat que volem erradicar i que, malauradament, entre joves està creixent i molt exponencialment a aquests últims 5 anys. I després una altra part que dediquem a l'economia al servei de les persones i la vida. El del 8 de març, destacar les situacions de precarietat i lligades a les desigualtats laborals i d'àmbit domèstic. I després, la tercera part, volem fer un esment especial a les refugiades, que no volem que caiguin a l'oblit de les dones i les nenes, sobretot que viatgen a Europa, les que fugint d'una guerra es fiquen amb una altra, no? Que són la guerra que oferim aquí als nostres països, una guerra opaca, no ha estat una guerra en armes, sinó que és molt més perversa, tant que per salvar les seves vides, s'han d'arriscar les seves vides, i en aquest viatge si moltes moren ofegades de fred o de gana, i molts greus criminals de tràfic de persones les exploten sexualment o laboralment. Llavors, per això no volien oblidar-nos, sobretot a fer esmena a aquestes refugiades, que en total són unes 10.000 nenes que tenim actualment desaparegudes.
Uh-huh. Un tema dels refugiats que vam parlar no fa gaire amb la Victòria, també, no? Que sí. També...
No, realment és molt fort, és molt fort. Jo penso que és d'aquelles coses que passaran els anys, ens ho retrauran, ens ho tiraran encara. És allò, estem nosaltres parlant encara dels camps dels camps d'extermini nazis i realment s'està reproduint exactament el mateix, però amb la diferència que ens ho estan passant per la tele cada dia i la gent no s'acaba, jo no sé com no som capaços de reaccionar d'una altra manera, és molt bèstia.
Mm-hmm. Doncs un tema del qual en parlarem. Doncs aquest és un dels tres aspectes, com comentava la regidora Mònica Laborda, d'aquest manifest que es llegirà el dia 8. Nosaltres sí. Ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps, sí que hem de recordar que aquí a Ripollet tenim el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, el SIAT,
sí.
Que ofereix doncs, suport, no? Informació.
Sí, i fer una crida a la participació, vull que vingui tothom i que s'ho passi molt bé aquests dies. I recordar que el dia 9 fem una xerrada de la dona davant la crisi i després tindrem un berenar de la taula de dones al Centre Cultural, que és un bon moment per conèixer-se i fer xarxa.
Molt bé, hem dedicat totes les activitats de forma detallada, les poden trobar doncs, als programes que hi ha al Centre Cultural i a diversos indrets i també a la web ripollet.cat. Us agraïm moltíssim, estaríem aquí parlant molta estona, però moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat tant a la regidora de Polítiques de Gènere i Feminismes, Mònica Laborda.
A tu, Reme.
Com a la Victòria Calvet de Bruixes.
Bé, sí. Moltes gràcies, Reme.
Gràcies per venir.
Que vagi bé, adéu, Mònica.
Adéu,
bona tarda.
Adéu.
El 91.3 Info.
Seguim amb més notícies. El Comitè Executiu de Convergència Democràtica de Catalunya a Ripollet ha carregat durament contra l'equip de govern sobre el pressupost aprovat inicialment al ple del 25 de febrer. El regidor convergent, Xavier Peñarando, va criticar que es tracta d'un pressupost que arriba tard, ja que per primer cop a les darreres legislatures s'aprova al mes de febrer. Ens ho explica Ernest Prunera.
Peñarando va assegurar que l'equip de govern havia enganyat els ripolletencs perquè, al seu parer, en els pressupostos no havia complert el que havia promès.
És un govern que ha enredat o ha enganyat, podem dir, als ripolletens, no a nosaltres, però sí als ripolletens en general, i quan diem no a nosaltres com a formació, perquè és quelcom que a vegades, quan es diuen coses que no hi ha fonament, doncs són difícils de complir, i això és el que tenim ara, no? Doncs un govern que han fet allò contrari al que havien dit fins ara.
En aquest sentit, des de Convergència es va criticar que els pressupostos no eren participatius i que no contenen cap partida destinada a una auditoria dels comptes de l'anterior equip de govern, a més de ser poc ambiciosos en les inversions. Peñarando també va denunciar que es gastin més de 170.000 euros en estudis sobre com gestionar l'Ajuntament. Des de Convergència també es va criticar que no rebaixés l'IBI, tot i que el pressupost ha augmentat en més d'un milió d'euros, principalment per l'augment en la recaptació de plusvàlues. Per tots aquests motius, Peñarando va demanar a l'equip de govern que canviï d'actitud.
Esperem que ens deixin clar cap a on anirà l'Ajuntament i cap a on anirà el municipi de Ripollet, perquè una legislatura de 4 anys no n'hi ha prou en fer petites accions de maquillatge, sinó el que necessitem és doncs, una legislatura amb un projecte ambiciós, un projecte amb el qual, sempre que vulguin escoltar-nos, nosaltres estarem disposats a donar propostes realistes i donar propostes que siguin realitzables.
El PSC va reobrir divendres passat 26 de febrer la seva oficina parlamentària del Vallès Occidental Sud, la qual està coordinada per l'exalcalde de Ripollet, Juan Parralejo. L'oficina explicarà i aproparà l'acció política als seus militants i a la vegada recollirà les demandes dels veïns i veïnes de la comarca.
Una de les responsabilitats de l'oficina serà mantenir reunions amb les agrupacions locals del PSC i amb els diferents col·lectius dels municipis del Vallès Occidental Sud que demanin suport en les seves reivindicacions. La renovada eina dels socialistes vallesans també s'encarregarà d'explicar a les agrupacions locals i a les diverses entitats locals tota l'activitat parlamentària i del Consell Comarcal. L'oficina parlamentària està ubicada a la seu de la Federació del PSC del Vallès Occidental al carrer La Torre 81 de Sabadell.
Dissabte passat, l'Ajuntament va retre un homenatge al poble saharauí en el 40è aniversari de la seva república. Malgrat la pluja, es va aixar la bandera i es va organitzar un acte públic a la sala de plens del consistori. Hi van ser presents l'alcalde José María Osuna i el regidor de Solidaritat i Inclusió, Fran Sánchez, a més del col·lectiu de famílies acollidores i les famílies saharauís que actualment viuen a Ripollet.
Durant els parlaments es va destacar els problemes burocràtics que pateixen els saharauis. Malgrat haver estat regió espanyola, el registre civil o les administracions espanyoles no accepten la seva documentació pel que es converteix de forma involuntària i indirecta en una persona indocumentada. Victòria Calvet, impulsora de l'Associació de Famílies Acollidores, resumia en el seu Parlament l'objectiu d'aquesta jornada.
És el moment de no oblidar els que estan al Sàhara ocupat, que són els que pitjor ho estan passant. O sigui, en el Sàhara, el Tinduf, els campaments de refugiats, com a mínim, tenen la llibertat de poder malviure, però tenen aquesta llibertat. En aquests moments el que és duríssim durant 40 anys és el Sàhara ocupat amb les repressions que hi ha. Penso que tenim el deure moral d'estendre-ho, de que sigui una lluita que no s'oblidi.
Calvet va recordar que a causa de la crisi els estats han frenat les subvencions. Això ha provocat que s'hagin aturat molts projectes solidaris i la població del Sàhara s'enfronti ara a infeccions o malalties que no es poden tractar. El col·lectiu saharaui va aprofitar la cita a Ripollet per reclamar una vegada més un referèndum a la zona per decidir si volen formar part de l'estat marroquí o, per contra, volen un estat propi.
I un any més, la jornada de prevenció cardiovascular que va tenir lloc ahir al matí va ser un èxit d'afluència del públic. Aquest és el tercer any que es realitza i els altres dos, la mitjana va ser d'unes 200 persones.
Al llarg de tot el matí d'ahir, diversos professionals sanitaris es van instal·lar al vestíbul del Mercat Municipal per fer les proves de la tensió arterial i del colesterol a les persones interessades.
En el día de hoy llevamos desde las 9 de la mañana, la verdad que no hemos parado. Bueno, la población lo toma bien, pensamos que es una manera de prevenir, que es lo que tratamos, prevenir y educar. Aparte se le dan consejos, les damos información tanto oral como escrita y luego si alguna cosa sale muy alterada, lo que sí que sobre todo insistimos es en que vayan al centro de salud para que les vea su enfermera y su médico.
És el tercer any que es realitza gràcies a la iniciativa del Departament de Salut Pública de l'Ajuntament i dels tres centres d'atenció primària del municipi, el CAPU, Pinatons i Farigola.
I recordem que les persones interessades a donar sang ho poden fer aquest dissabte i diumenge gràcies al banc de sang i de teixits. Hi haurà una unitat mòbil al Centre Cultural dissabte de 5 de la tarda a les 8 del vespre i diumenge de 9:45 del matí a 2:45 de la tarda.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Diumenge es presenta al Centre Cultural l'Associació Animales Ripollet, una nova entitat que plega la major part dels amants dels animals del municipi. L'acte de presentació tindrà lloc a 1:45 de la tarda. Per explicar-nos més coses d'aquesta nova entitat, tenim els estudis de Ripollet Ràdio, la seva principal impulsora, la Yolanda Vargas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Yolanda, explica'ns què és Animales Ripollet. És un lloc on es troben els amants dels animals? És una mena de protectora? Què és Animales Ripollet?
Animales Ripollet és una associació que hem creat amb el fi d'ajuda i benestar a l'animal, que és normalment, sobretot a los que encontramos en Ripollet, que se encuentran pues, desamparados, ya sean gatos, perros o incluso estamos recogiendo ahora mismo conejos.
Uh-huh. Conejos que encontráis en la...
Sí. Conejos caseros.
¿En la calle? Sí. Conejos caseros. Sí, sí. ¿Funcionáis a base de voluntarios?
Sí, funcionamos a base de voluntariado. Todas las personas que colaboran con nosotros, de un modo u otro, son voluntarios.
¿Cuántos sois ahora?
Voluntarios, pues tranquilamente podemos ser entre 8, 10, más o menos. No todos ejercen del mismo modo. Unos pues le dedican más tiempo, otros menos, pero somos bastante voluntarios, por suerte, sí.
¿Cómo funcionáis? ¿Cuál es el sistema de funcionamiento de Animales Ripollet? Es decir, ¿un vecino conoce que hay un animal, un perro, un gato abandonado en un parque y qué hace? ¿Os llama a vosotros?
Normalmente sí.
Y entonces,
nos contactan a través de Facebook.
A través de Facebook.
Sí, ahora hemos creado, claro, estamos creciendo poquito a poco, ahora también hemos creado un email para que puedan contactarnos también a través de email, pero bueno, como normalmente cuando aparece algún animal que está mal en la calle suele ser bastante urgente, pues nos contactan a través de Facebook.
Uh-huh. ¿Y el email cuál es?
El email es info@animalesripollet.org.
Entonces, se ponen en contacto a vosotros, ya sea por correo electrónico o a través de Facebook, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Salís a la calle a buscar ese animal?
Sí, si podemos y tenemos casas de acogida, pues salimos a la calle a buscar el animal y lo recogemos y lo llevamos a la casa de acogida que tengamos en ese momento libre.
Cuando habláis de casa de acogida, referís a un particular que ofrece su casa para acoger a ese animal.
Exactamente.
¿Ese animal pasa algún tipo de revisión veterinaria?
Sí, lo llevamos a los veterinarios. El animal, pues si tiene cualquier enfermedad o cualquier patología en ese momento, se le trata. El veterinario le hace una revisión genérica, un chequeo. Si es necesario que vuelva a ir, pues vuelve a ir. Y bueno, digamos que le hacemos como un poco de puesta a punto al animal.
Y esa revisión veterinaria va a cargo de vuestro bolsillo.
Sí.
¿Cómo se soporta esto? ¿Cómo lo tenéis alguna especie de... Tengo entendido que tenéis un mercado de segunda mano.
Sí, tenemos tenemos un grupo en Facebook también que se llama Mercadillo Solidario Animales Ripollet, en el cual pues tenemos cosas que son de segunda mano, pero que están en muy buen estado, desde juguetes hasta luces, de todo lo que la gente nos ofrece y puede darnos, pues lo tenemos aquí y pedimos un donativo a cambio, un donativo la verdad es que insignificante porque, bueno, puedes encontrar cosas reales realmente muy barata, y con este dinerito es con el que vamos pagando las facturas veterinarias. De momento nos está yendo bien, no tenemos deudas con ningún veterinario y esperamos no tenerlas.
¿Y este mercadillo funciona solo a través de Facebook o es físico? ¿También hay paradas en alguna plaza, en alguna calle?
No, de momento no.
Solo en Facebook.
Esperamos poder tenerla, pero hasta ahora, como hace solo desde diciembre que nos hemos constituido como asociación, pues no hemos podido solicitar poner ninguna parada en la calle, pero ya tenemos pedida, por ejemplo, para hacer la de San Jordi. Uh-huh. Esperemos que nos
vaya bien. San Jordi podría ser la primera vez que salís a la calle como este mercadillo de animales. Así animales es. Ripollet. Sí, Yolanda, sí. Explícame cómo nace Animales Ripollet. ¿Cuál es el germen de esta entidad?
Bueno, en Animales Ripollet la asociación nace a raíz de una necesidad, porque teníamos yo primero abrí el grupo de Facebook que se llamaba Animales Ripollet, sin asociación delante, y entonces pues aquí pues como no había nada en Ripollet, éramos el único punto en que la gente nos tenía como referencia para cuando aparecía algún animal pues contactarnos. Claro, esto empezó a ser cada vez más habitual. Y entonces un momento en que tuvimos que plantearnos realmente pues hacer una asociación para hacer las cosas arregladas, hacer las cosas bien y empezar a dar animales en adopción, pero bajo unos conceptos éticos y legales correctos.
Uh-huh. En alguna otra entrevista he oído que has dicho que sois como un referente en la comarca, no sé si en la comarca o en los municipios vecinos. ¿Significa que es el espacio que ocupáis, este trabajo que hacéis en recogida de animales, es muy necesario en Ripollet y por aquí cerca?
Bueno, en otros municipios hay otras asociaciones. Por ejemplo, en Sardañola hay asociaciones, está, creo que es Cambichitos, está también ADA, que luego tenemos en Mollet también hay otras asociaciones. La verdad es que casi, yo creo que muchos municipios tienen sus asociaciones, y aquí pues no había ninguna hasta, pero ahora mismo cuando yo abrí el grupo de Facebook no había ninguna, entonces supongo que también un poco la gente se apoyó mucho en eso, y ya digo, quizás el formar la asociación fue una consecuencia necesaria de que había pues eso, esa necesidad de que hubiera algo.
Uh-huh. ¿Me sabrías decir más o menos cuántos animales habéis recogido? Creo que lleváis un año de funcionamiento, ¿no?
Uf, pues no sabría decirte, pero pues igual, no sabría decirte, pero igual entre 30 o 40 tranquilamente.
30 o 40.
Entre perros, gatos y
conejos. Y conejos.
Pero conejos los que menos.
Uh-huh. Tengo entendido también que os habéis contactado con el ayuntamiento para colaborar. ¿Cómo están ahora estas negociaciones o estas conversaciones?
Bueno, claro, es todo muy reciente. Estamos empezando poco a poco y sí que es verdad que estamos contactando con el ayuntamiento y con partidos políticos que se dirigen a nosotros. Nosotros, siempre que se dirijan a nosotros, intentamos quedar con ellos y poder hablar de lo que sea necesario, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos empezando, como aquel que dice, y que tenemos un largo camino por delante. Hay mucho trabajo que hacer. Aquí el tema de los animales en Ripollet pues está bastante abandonado y yo creo que hay mucho, mucho trabajo para hacer.
Cuando dices está abandonado, ¿te refieres a la parte de legislación o que realmente hay un problema grave de abandono animal?
De abandono animal desgraciadamente hay y existe en todos los municipios. Yo me refería sobre todo al tema de los gatos, en este caso, que quizás es lo que más afecta más directamente también al municipio, y bueno, en este caso sí que es verdad que aquí no ha habido un control de colonias y esto pasa factura a la larga. Uh-huh. Y se debe de hacer. Bueno, yo creo que es algo importante que se tiene que hacer.
¿Pero eso lo vais a hacer vosotros con la colaboración del ayuntamiento o al revés? O...
Nos gustaría. Sí, nos gustaría poder... nosotros no tenemos soporte monetario para hacer esto, porque realmente la cantidad de gatos que hay en Ripollet, que se estima que hay en Ripollet, es brutal. Y no podríamos hacer eso ni que quisiéramos, no podríamos, es imposible. Como bien he dicho, los únicos ingresos que tenemos nosotros, por decirlo de algún modo, pues son los donativos que nos da la gente de un modo u de otro, ¿no? O bien desinteresadamente o bien a través de las cositas que tenemos en el mercadillo, pero no dejan de ser cantidades insignificantes. Esperamos también con esta presentación que vamos a hacer ahora, pues que la gente se conciencie un poquito con el tema, que la gente entienda y vea lo que hacemos y pues bueno, se nos unan socios, socios monetarios a la asociación y bueno, pues poquito a poco esperemos que todo esto vaya cobrando pues más forma de la que ya tiene. Y pero claro, es lo que hablábamos, pues las colonias de gatos castral a nosotros es imposible, obviamente necesitamos una ayuda.
Una ayuda.
Sí, nosotros podemos poner la mano de obra, pero por decirlo de algún modo, queda feo decirlo así, pero lo que es la parte monetaria, ¿no?
Uh-huh. Ya para acabar, de esos 30 o 40 animales que recogéis de media más o menos, todos van a parar a casas de acogidas, ¿eh? No, ninguno está... suelto.
No, todos van a parar a la casa de acogida. Uh-huh. Nosotros no nos hacemos cargo de ningún animal, por mucho que nos duela, si no podemos darle un hogar hasta que podamos buscarle tranquilamente una familia que realmente se merezca tener a ese animal. Y cuando digo tranquilamente me refiero a hacerle cuestionarios, a visitar a esa persona si es necesario para ver que el animal va a estar en correctas condiciones.
Muy bien. Pues Yolanda, muchas gracias. Que vaya muy bien el domingo en la presentación. Creo que antes hay un paseo, ¿no?, con mascotas desde la Plaza Peracuarte, antes del Mercadona, hasta Pinetons.
Eso fue el domingo pasado.
Ah, eso fue el domingo pasado.
Sí,
vale,
hicimos.
Vale. Entonces este domingo solo es la presentación.
Empezamos a las 12 y la idea es acabar a la 1:30.
Uh-huh, perfecto. Pues Yolanda, muchas gracias y que vaya muy bien y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Seguim amb més notícies. Al Centre d'Esplai l'Estel, amb el suport del Cafetó del Casal de Joves i la Regidoria de Joventut, iniciarà el 18 de març un cicle de concerts anomenat Nit d'Acústic. El cicle es durà a terme fins al juny a les 11 de la nit al Cafetí. La primera sessió del 18 de març comptarà amb l'actuació de dos grups, Young Fire i Combo Rock. En acabar hi haurà una jam session on podrà participar aquell qui vulgui i que porti el seu instrument. Ens ho explica Jordi Sugranyes.
Les altres sessions seran el 22 d'abril, el 27 de maig i el 17 de juny. A partir de la tercera sessió, els concerts es traslladaran al pati del Casal de Joves, tot aprofitant l'arribada del bon temps. Des de l'Estel s'ha apuntat que amb les nits d'acústic es pretén ampliar la programació musical per als joves, així com recuperar l'espai del Cafetí com un espai de trobada per al públic juvenil. En Raül, de la comissió Nit Jove, explica que aquesta activitat forma part del 10è aniversari de la Nit Jove.
El projecte de nits d'acústic surt tant com per... seguint la línia, no?, de la Nit Jove, que era omplir i fomentar l'espai d'oci alternatiu, no?, a Ripollet, i més davant el que crec que és una mancança d'oci nocturn al nostre poble, però també que volem que sigui una mica la... bueno, que vagi fent com la introducció al que volem que sigui la Nit Jove aquest any. Vull dir, complim 10 nits joves, creiem que és un número que ja... que ja té la seva importància. Ja són 10 anys com portant el projecte cap endavant, portant grups, hem passat d'una nit a fer dos nits, hem ampliat l'horari d'activitats, hem arribat fins i tot ara a desplaçar-la cap al Parc d'Ajuntament, intentant-la així fer-la créixer.
El cicle també pretén promocionar grups de música locals i de rodalies.
Demà dissabte 5 de març tindrà lloc l'espectacle La Risa se desgrava, que començarà a les 8 del vespre. Es tracta de l'adaptació d'un programa radiofònic que s'escolta per internet a través de radiosamboy.cat.
El programa està presentat per David Sass i Miguel Ángel Marín i ara porten a escena les seves paròdies, personatges i monòlegs. David Sass ho explicava al programa de Ripollet Ràdio, Los Tres Tenores.
Dicen que Hacienda somos todos. Me gustaría animaros a todos a que marquéis esa X en el cuadro de la risa para que se desgrabe. Mira, nosotros somos un programa de radio, compañero vuestro, uh-huh, en otra radio local, que es Radio San Boy. Entonces, sí, lo que queremos es, bueno, pues dado que el programa, no sé por qué, tampoco, está teniendo cierta repercusión, aparentemente buena, la queremos llegar a los teatros, entre ellos el Teatre Auditori de aquí de Ripollet.
El preu de l'entrada és de 8 euros. La venda es farà a les taquilles del Teatre Honor abans de l'inici de la representació.
I acabem amb una activitat a l'aire lliure per aquest diumenge 6 de març. El brollador del Parc dels Pinatuels acull una nova cita amb la Jugateca Ambiental. Activitat gratuïta que no necessita inscripció prèvia i que començarà a 11:45 del matí.
En aquesta nova edició es realitzarà el taller de Cabassa Cabàs, una mena de joc de loca gegant. La següent cita serà el proper 13 de març amb un taller dedicat al Dia Internacional de la Meteorologia.
Esteu escoltant Info.
Diumenge 6 de març al matí se celebrarà una nova edició del Ripostoc. Des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda s'habilitaran les diferents parades a la Rambla de Sant Jordi entre la plaça Font i el carrer de Pau Casals. Per comentar-nos tots els detalls d'aquesta cita tenim els estudis de Ripollet Ràdio al Sergi Samper, que és president de la Unió de Botiguers, també a la Fina González, vicepresidenta, i a la Ingrid Vergara, secretària tècnica de l'entitat. Bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Què tal? En aquesta edició veniu tres perquè això és molt important.
Perquè és un superèxit. Sí.
Sí, hi ha hagut molta participació. O sigui,
una gran resposta, no?, dels botiguers.
Sí, molta. Sí. Bueno, en aquesta ocasió la Fina es va mullar molt, ha fet ella una campanya bastant forta de
promoció.
Sí, de promoció. Ha trucat un per un a tots els associats, els ha engrescat molt i hem tingut una resposta molt bona.
Realment hem de dir que després del survival que vau fer aquell Ripostoc, aquest és el primer Ripostoc una mica com l'hem vist sempre, no? Normal, sí. Des de la nova junta, és així?
Sí, bueno, hem tornat el diumenge, al matí, a la Rambla, amb les carpes, sí, una mica el format torna a ser el clàssic, però amb moltíssima més participació, a més de participació amb altres entitats també.
Uh-huh. Expliqueu-me tot això, a veure, què heu preparat?
Bueno, n'hi ha... Participa... El que passa que no me'n recordo...
Lo de la rua.
Sí. És que n'hi ha gent que és nova, que sí. No ha participat unes altres vegades, i ja, tenim, està la careta...
Sí, tenim... Per dinamitzar una mica la fira, tenim... pel sector infantil, doncs, la careta amb tallers de maquillatge, amb papiroflexia, la UBR ha llogat uns llits elàstics que seran gratuïts pels compradors també, i després Ripollet Unió Atlètica també col·labora amb nosaltres perquè faran un circuit d'exercicis saludables a la plaça de l'AINEM, i llavors durant el matí també faran diferents circuits per totes les edats, pels petits, pels grans.
I sí. Com ha sorgit aquesta activitat?
Realment, en aquesta ocasió són ells que van contactar amb nosaltres, nosaltres vam dir, pues, estupendo, perquè mai havíem contactat. Em sembla que també han tingut canvis ells a l'entitat, també hi ha una junta nova, i llavors volien començar, pues, bueno, com la nostra filosofia, no? Aquesta de... Si col·laborem, tots guanyem.
De col·laborar entre les entitats locals, tot el que es pugui fer en conjunt, sempre, o sigui, aporta tant per una entitat com per l'altra, sempre veiem que és una cosa positiva. I tot el que es faci local és interessant.
Heu escollit la part central de la Rambla, podríem dir, de Pau Casals a plaça Font.
Sí. Sí.
Que és ni cap aquí ni cap allà, no? Una mica?
Sí, bueno, clar, perquè la idea també era... La idea inicial de fa molts anys del Ripostoc és que fos una miqueta itinerant perquè, clar, som comerciants de totes bandes del poble. No podem portar-lo a tot arreu perquè els carrers, hi ha carrers que no donen les característiques específiques que necessitem, però, bueno, dintre de la Rambla sí que hem baixat una miqueta més per arribar a altres zones.
Mm-hmm. Pel que fa als comerciants, parlàvem d'una trentena, potser, de comerços.
34 carpes hi ha.
Sí. Això vol dir que hi haurà comerços que no n'hem vist en altres fires del Ripostoc, no? I quines sí. novetats es podeu explicar o avançar?
A veure, les novetats és que fins ara el que havia era producte. I jo al trucar als socis, el que li he comentat, perquè n'hi havia gent que me deia, és que clar, jo no tinc producte, el que tinc és servei. bueno, doncs el servei, per exemple, un veterinari, una gestoria que normalment no s'han posat, bueno, són serveis, però tu pots fer alguna promoció de, no sé, quan arriba la renta, doncs un descompte de lo que sigui, o un veterinari igual. Llavors, la diferència aquesta vegada és que no seran només productes, que els comerciants el que farem és fer una, bueno, liquidar estoc d'ara de l'hivern, i n'hi ha, n'hi haurà preus molt bons, o sigui que tothom ha de sortir al carrer el diumenge, perquè a Ripollet segurament els comerciants tindran un benefici, però el poble també.
Mm-hmm. No, bueno, heu previst algun espai alternatiu en cas de mal temps?
No, perquè no plourà.
No volia preguntar-ho,
no, però... Segur que no.
No plourà.
Gafes de sol. Sí. N'hi haurà òptiques que faran també sorteig i... Sí. O sigui que...
No, és que, clar, té una dimensió que no tenim cap altre lloc obert on poder fer-ho, no... O sigui que creuem tots els dits perquè no plourà, segur.
Doncs aprofitem, ja que esteu aquí, també per preguntar-vos d'aquestes sessions de treball que esteu fent contínuament amb el tema del photoshopping. Com està aquest tema?
Sí, està a tope.
Molta feina, també.
Sí.
Molta
feina. És que, clar, estem parlant que és l'actuació que ve ara de cara a l'abril, però clar, hem de preparar moltes coses prèvies, estem fent un planell, o sigui, que perquè arribi a la gent tota la informació, i llavors comporta moltíssima feina, i a més al ser amb dues entitats diferents, doncs clar, és molt continu, però estem preparant les inauguracions individuals de cada establiment, el plànol aquest, la roda de premsa que es farà per tots vosaltres, la inauguració oficial, la comitiva del dia 23, que farà una passejada, són moltes coses. Però no, està tot, va tot, el planning va bé.
Perfecte. Doncs ja veiem que teniu moltes ganes de sumar esforços amb altres entitats del poble, en aquest cas se suma el RUA. Benvinguts,
sí,
no?
Sí,
en aquesta
sí,
celebració. També teniu la Careta Teatre. I, com dèieu, creuem els dits.
I tant.
Que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Gràcies. Adéu.
Merci.
El 91.3 Info.
I si encara no tenen plans per aquest cap de setmana, però no volen quedar-se a casa, des de l'Info de Ripollet Ràdio els oferim una sèrie d'activitats per gaudir tant del cap de setmana com per la propera setmana. Comencem amb música, amb dues ofertes imprescindibles per aquest vespre.
Per a qui els agradi el cinema musical, avui a les 8 al Centre Cultural hi haurà una nova sessió de les Nits de Música dedicades als musicals nord-americans dels anys 1953 i 1954.
Demà dissabte hi haurà encants dels aturats a la plaça Pere IV, de 9 del matí a les 8 del vespre, i sopar d'alforja al Centre Aragonès a les 9 del vespre. Diumenge començarà amb un plat fort, i mai més ben dit.
Doncs sí, perquè a partir de les 10 del matí al parc de Carles Ferrer se celebrarà la 38a edició del concurs d'Amigues de Can Mas, organitzat per l'Associació de Veïns, acte que estarà amenitzat pel quadre andalús de Ripollet. I a les 10 del matí al Centre Aragonès es muntarà la Cinco Marzada, un esmorzar típic aragonès amb migues, botifarrada i cansalada.
I acabem el cap de setmana com hem començat, amb música.
Doncs sí, Reme, perquè a partir de les 5 de la tarda de diumenge la colla de gitanes de Ripollet celebrarà la seva ballada anual al pavelló Joan Creus, i el casal d'avis celebrarà el seu tradicional ball per a la gent gran de cada diumenge de 6 a 8 de la tarda per 2,50 €.
I per la setmana vinent, què tenim?
Doncs mira, destaquem l'hora del conte a la Biblioteca Municipal. Serà dimecres a 5:45 de la tarda, quan es presentarà la Maleta de les Emocions, a càrrec de Gisela Llimona. I una hora més tard, a 6:45 de la tarda, i a la mateixa biblioteca, hi haurà una tertúlia del Club de Lectura Fàcil sobre el llibre Les mateixes estrelles, de Núria Martí.
I tenim propostes culturals, però també esportives, perquè arriba la secció de l'Info. Mirem quins són els partits previstos i algunes notícies a destacar amb el nostre company Marc Mata. Bona tarda.
Bona tarda, Remi.
Comencem amb notícies del Patronat Municipal d'Esports i a Padir tiren endavant un nou projecte de col·laboració.
Sí, des de dissabte passat el Patronat d'Esports organitza activitats aquàtiques adreçades als nois i noies de l'Associació de Persones amb Discapacitat de Ripollet, un projecte social que es farà fins al mes de juny.
Una altra notícia de natació, aquesta sobre el termini d'inscripcions als cursets de natació del poliesportiu.
Avui divendres finalitza el termini d'inscripcions pel trimestre vinent pels alumnes actuals ja apuntats en aquests cursets. I dilluns sobre el termini d'inscripcions per a aquelles persones que no estiguin inscrites. Aquest període d'inscripcions es tancarà el proper divendres 11 de març i la inscripció es podrà realitzar de dilluns a divendres a la consergeria de la piscina municipal de 8 del matí a 8 del vespre. També es pot fer per fax o enviant un mail a la pàgina web pame-ripollet.org, on trobaran tota la informació.
I passem ara als partits previstos per aquest cap de setmana. Comencem pel futbol.
Demà tindrem dos partits al camp de l'Industrial. Per una part, a un quart de sis el Pajaril jugarà contra el Badia i el Can Mas s'enfrontarà al Lourdes a les 8. Diumenge jugaran la resta de clubs. A les 12 el Ripollet s'enfrontarà al Joventut 25 de setembre en el Municipal i l'Escuela jugarà al camp de la Romànica. En futbol sala, el Ripollet jugarà demà a les 5 al camp del Playas Castellón i el femení jugarà diumenge a les 5 contra el Sabadell a casa. En bàsquet, el Ripollet jugarà diumenge a un quart de vuit a les pistes del Cornellà i el femení ho farà diumenge a tres quarts de sis contra el Montmeló en el Berneda. I acabem amb el tenis taula, que disputarà dos partits. Tots dos partits seran demà a les 11 l'autoescuela Tachepol s'enfrontarà al Mediterrani València i a les 7 ho farà contra l'UCAM Marnís Cartagena. Recordar que dilluns a les 7 a l'Infosport de tota l'actualitat esportiva.
Moltes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
3 Info.
I acabem amb una proposta cultural i familiar molt interessant, perquè el Teatre Auditori del Mercat Vell acull diumenge una nova sessió de teatre familiar amb l'espectacle de titelles El Molinet Màgic, a càrrec de la companyia sabadellenca Engruna Teatre. Per explicar-nos més coses d'aquesta activitat tenim al telèfon a la Mireia Fernández, una de les components de la companyia. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mireia, podríem dir que El Molinet Màgic és com una metàfora sobre la sort, no? Tant la bona com la dolenta.
Exacte. A vegades la bona sort et pot empaitar, com a vegades la mala sort. A vegades, si vols tenir massa bona sort, aquesta bona sort es pot acabar convertint en una mala sort.
Mm-hmm. Tenim en aquesta peça altres sentiments, tenim l'enveja, l'avarícia...
Sí, hi ha diferents personatges a l'obra de teatre i un d'ells doncs, és el personatge que és el Roc, és més caracteritzat precisament doncs, per l'avarícia, per algú que vol tenir massa sort. I quan, això que et deia, quan vols tenir massa sort, al final potser es pot convertir doncs, en una mala sort.
Mm-hmm. A quin públic podries dir que va dirigit aquest espectacle?
Sempre pensem que els espectacles van dirigits a tots els públics, però si hem de dir que informar els pares o les famílies a partir de quines edats els poden portar, pensem que a partir dels 2-3 anyets poden veure aquest espectacle.
Mm-hmm. Què és el que aprenen? Perquè no només gaudeixen, també aprenen els infants, no?
Bé, jo penso que qualsevol experiència artística et pot ensenyar moltes coses, no només coses que pots palpar, sinó són emocions, són sensacions, són experiències, i això queda en alguna capa de la pell que ens va construint com a persones. I llavors, a part de parlar de valors i coses com més òbvies, que és, si vols tenir masses coses, al final això et pot anar a la contra, que has de ser solidari amb els altres, que és important saber compartir, bueno, tota aquesta sèrie de valors que són els que constantment no, intentem que la societat li doni valor per poder viure tots millor en comunió i en harmonia.
Mm-hmm. Hem de dir que sobre l'escena parlàvem d'un espectacle de titelles, però també desplegueu tot un ventall de tècniques. Què trobaran els espectadors?
Ens agrada molt quan expliquem històries, que diguem les històries, s'expliquin i les tècniques, diguem, estiguin al servei de la història, no? Què necessitarà la història per explicar-se? Llavors, utilitzem coses com, per exemple, les projeccions, les retroprojeccions, que ara segurament molts infants no coneixen perquè ja no s'utilitza a les escoles, però nosaltres que tenim uns quants anys més, utilitzàvem, per exemple, les retroprojeccions, que era aquella cosa que posàvem unes transparències en una pantalla i amb una llum es projectava. Llavors això ens serveix per construir moments màgics, per construir escenografies, però a més també utilitzem titelles, titelles de diferents tipus, utilitzem també ombres xineses, tot un ventall d'això que deia, no? d'indumentària, d'instruments, de tècniques que ens ajuden a explicar la història, que és l'important.
Mm-hmm. Parlem d'Engruna Teatre, una companyia veïna, podríem dir, d'aquí de Sabadell. A part d'aquest espectacle, esteu voltant amb d'altres temes, amb d'altres peces?
Sí, tenim diversos espectacles. Precisament, l'últim espectacle que estem voltant més per Espanya és el Codi Postal 00, el Codi Postal 00, que és un espectacle sobre cartes, i ara estem a punt d'estrenar un espectacle que l'estrenarem a l'abril a la Mostra d'Igualada, que es dirà Lux. És a dir, que els espectacles d'Engruna no paren, segueixen rodant, i això també és una sort i una cosa màgica, que els espectacles no es morin.
Genial. Doncs moltíssima sort, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. També, Mireia, que vagi molt bé aquest diumenge al teatre.
Moltes gràcies i us esperem tots a Ripollet.
Adéu, bona tarda.
Una abraçada, adéu.
Esteu escoltant Info.
Doncs arribem així al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 4 de març de 2016. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Pronera, Jordi Sugranyes, Marc Mata, que us parla Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i fins al proper divendres.